Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem els qui fem possible aquest programa, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Com ja us avançàvem en el programa de la setmana passada, aquest diumenge, dia 12 de novembre, l'Església celebra la Jornada de Germanor, una campanya que cada any ens recorda que el sosteniment pastoral i econòmic de l'Església és una tasca de tots. Amb motiu d'aquesta jornada es publica la memòria d'activitats de l'any, com també el compte de resultats a l'arxidiòcesi, és a dir, l'estat d'ingressos i despeses, responent així a un exercici de transparència. Trobareu aquesta informació aquest diumenge a les vostres parròquies en una petita revista que es diu La Nostra Església. Pel que fa a l'activitat, a tall d'exemple, durant l'any 2016, a l'Arxidiòcesi de Tarragona es van atendre més de 180.000 persones en els 357 centres socials i assistencials, a més de les 73.000 persones en risc d'exclusió social. També més de 1.500 voluntaris atenen setmana rere setmana les atencions bàsiques de les persones que acudeixen a les Càritas parroquials, i com aquests podríem posar molts altres exemples. En aquesta gran família diocesana que som tots, no podem oblidar aquells que dediquen la seva vida als altres, com són els 143 mossens, els més de 400 religiosos, els més de 900 catequistes o les més de 2.000 persones implicades en activitats pastorals i assistencials. I així faríem una llarga llista de persones que amb el seu testimoniatge cristià contribueixen a millorar la nostra societat. Trobareu més informació al web pertans.arqtgn.cat.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
I precisament d'aquest tema, també aquest diumenge, ens parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en la seva glosa dominical, Els Quatre Vents, que porta per títol Una gran família.
Déu vos guard. Cada un de nosaltres pertany a una família formada per avis, pares, marits, fills, germans, nets, cosins, nebots i renebots, etc. Però a més d'aquesta família natural, en tenim una altra de tipus espiritual, que reuneix a la parròquia o a la comunitat cristiana que freqüentem. Quan participem, per exemple, en la missa del diumenge, els fidels no practiquem una devoció privada, ni som individualitats posades una al costat d'una altra en els bancs, sinó que som el poble de Déu, germans en la fe, que preguem utilitzant el plural i complint amb aquell ensenyament del Senyor, on hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig d'ells. Els fidels, a part de l'assistència a les funcions religioses en les quals podem ajudar en la litúrgia, podem participar a les parròquies de moltes maneres, en les visites a malalts, en el repartiment de roba o aliments que fa Càritas, en la catequesis, en les activitats per a joves, en l'animació missionera. També cal que participin ajudant en l'economia parroquial i diocesana, aportant els mitjans econòmics per al sosteniment del culte, dels seus edificis i activitats. La jornada de germanor que celebrem aquest diumenge té per lema «Amb tu som una gran família». Els sacerdots i a mi mateix no és el que més ens agrada haver de demanar recursos econòmics. Això, no obstant, són indispensables perquè sempre hi ha necessitats perentòries per afrontar que necessiten aquests mitjans que els fidels poden aportar marcant una creu a la casella de l'Església Catòlica en la seva declaració de la renda, però també, ja que amb això no és suficient, amb la participació en la col·lecta parroquial o comprometent-se a aportacions periòdiques. Recordem que aquesta actitud participativa i solidària té gust de primitiva cristiandat. En els Fets dels Apòstols es llegeix. La gent sentia un gran respecte. Ningú d'entre ells no vivia en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris de terres o de cases les venien, portaven el producte de la venda i el depositaven als peus dels apòstols, després era distribuït segons les necessitats de cadascú. Això són els Fets dels Apòstols, capítol 2 i 4. Som molt conscients que les famílies tenen avui moltes despeses per atendre. És lògic que hagin d'establir prioritats començant per la seva pròpia família de sang. Convé tenir present també aquesta família espiritual, que és la diòcesi, i les seves estructures bàsiques, les parròquies, des de les quals es facilita l'atenció espiritual i material de tots els, amb especial dedicació als més necessitats. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, que és el 32 de durant l'any. El fragment que escoltarem és del capítol 25 de l'evangelista Sant Mateu, versets de l'1 al 13. Després de l'Evangeli comptarem, com cada setmana, amb el comentari d'aquest passatge de la mà del biblista mossèn Joan Magí.
Amb el regne del cel passarà com en 10 noies que van prendre les seves torxes per sortir a rebre l'espòs. N'hi havia 5 que no tenien seny i 5 que eren assenyades. Les que no tenien seny van prendre les seves torxes, però no es van endur oli. En canvi, les assenyades es van endur ampolles amb oli juntament amb les torxes. Com que l'espòs tardava, els vingué son a totes i es van adormir. A mitjanit es va sentir un clam. L'espòs és aquí, sortiu a rebre'l. Llavors, totes aquelles noies es van despertar i començaren a preparar les seves torxes. Les noies sense seny van dir a les assenyades: «Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes s'apaguen». Les assenyades respongueren: «Potser no n'hi hauria prou per a nosaltres i per a vosaltres. Val més que aneu als qui en venen i us en compreu». Mentre anaven a comprar-ne, va arribar l'espòs i les que estaven a punt entraren amb ell a les noces. I la porta quedà tancada. Finalment, arribaren també les altres noies i deien: «Senyor, senyor, obre'ns!» Però ell va respondre: «Us asseguro que no us conec. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora».
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 12 de novembre celebrem el diumenge 32 de durant l'any. Els sagraments rebuts ens omplen de força per a captar i posar en pràctica la proclamació de l'alegria de l'Evangeli.
La paraula de Déu treballa en nosaltres, ens renova, ens actualitza, ens omple de llum per a discernir la presència del Senyor en els esdeveniments, en tots els temps antics i nous.
Jesús és paraula encarnada, creadora de tot el que existeix i de tot el que es renova. Ens dona el que fa, ens ensenya a fer-ho servir. I ell mateix ho fa servir d'acord amb la capacitat humana que Déu ens ha proporcionat i segueix proporcionant-nos.
El Papa Francesc ens diu: «Ell és sempre jove i font constant de novetat. L'Església no deixa de sorprendre's per la profunditat de la riquesa, de la saviesa i del coneixement de Déu». Deia Sant Joan de la Creu: «Aquest gruix de saviesa i ciència de Déu és tan profund i immens que encara que l'ànima en sàpiga més coses, sempre pot entrar més endins». O bé, com afirmava Sant Ireneu, Crist, en la seva vinguda, ha comportat tota novetat. Ell sempre pot, amb la seva novetat, renovar la nostra vida i la nostra comunitat, i encara que travessi èpoques fosques i febleses eclesials, la proposta cristiana mai no envelleix.
L'Evangeli ens arrodoneix el missatge de les altres dues lectures amb un exemple de saviesa per a seguir amb seguretat el camí dels qui acompanyen Jesús a la seva festa.
La paràbola de les noies assenyades que van a l'encontre de l'espòs en unes noces ens esperona a mantenir sempre activa la font de la llum de l'alegria. L'Església ens ha ungit en el baptisme i en la confirmació, en l'ordenació dels preveres, i ens torna a ungir en els moments més difícils de la vida. El profeta Zacaries ens fa entendre la missió dels ungits: mantenir sempre encesa la llum que manifesta la presència de Déu, sobretot en les nostres celebracions litúrgiques. Que res ni ningú ens faci quedar a fora.
Com dèiem a l'inici del programa, aquest diumenge l'Església celebra la Jornada de Germanor, una campanya que ens ajuda a prendre consciència de la importància de la nostra col·laboració per al sosteniment pastoral i econòmic de l'Església. Aprofitant l'estada a l'arxidiòcesi de l'equip de l'Oficina per al Sosteniment de l'Església de la Conferència Episcopal Espanyola, vam entrevistar el seu director, don Miguel Ángel Jiménez. Escoltem l'entrevista.
El próximo mes de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. ¿Qué importancia tiene esta jornada?
Pues claro, yo diría que mucha, porque es verdad que la tiene. Porque hablar del Día de la Iglesia Diocesana es hablar de que somos una comunidad, de que somos una familia, que es lo que estamos intentando transmitir. Somos una gran familia contigo. Entonces, celebrar el Día de la Iglesia Diocesana es caer en la cuenta de que no celebramos la fe en solitario, de que no vamos a misa cada uno de manera individual, sino que vamos a celebrar la Eucaristía con todos los demás hijos de Dios, con toda la familia de los hijos de Dios. Entonces, este día tiene que ser muy entrañable, muy de familia, muy de sentirnos unos unidos a otros, muy de comprender quizá también las debilidades de unos con otros, pero por eso en la Eucaristía nos damos la paz, ¿no? Y por eso reconocemos al principio nuestra debilidad. Entonces, es tremendamente importante que caigamos en la cuenta que celebramos la fe y vivimos la fe en comunidad, cada uno en nuestra parroquia, pero unidos a todos los cristianos que hemos nacido de las aguas del bautismo y en comunión, por supuesto, con nuestro arzobispo y con el Papa.
Cuando hablamos de la financiación de la Iglesia, ¿a qué vías nos referimos?
Pues nos estamos refiriendo a varias vías, ¿no? Una es, como todo el mundo sabe, pues la X de la declaración de la renta, que supone en torno, si sumamos todas las diócesis, supone en torno a un 25%. Y el resto, el otro 75%, proviene de donativos, de colectas, de suscripciones, de herencias. Entonces, la financiación de la Iglesia tiene fundamentalmente pues esas dos partes, si lo queremos decir así, un 25% en torno a esa cifra de la X de la renta y el resto de toda esa realidad de colectas, suscripciones, donativos que cada cristiano pues ofrece en su parroquia o en su diócesis.
Y esta aportación que procede de la declaración de la renta, ¿cómo ha ido evolucionando en estos últimos años? ¿Ha aumentado, disminuido?
Pues la tendencia, como vemos, es a que va subiendo poco a poco. Yo creo que hay que ponerlo eso muy de manifiesto, porque da la sensación, o puede dar la sensación, de que la Iglesia está en retirada, de que la fe está en retirada. Sin embargo, los datos numéricos, lo que nos cuesta a cada contribuyente marcar la X, va aumentando y va creciendo año a año, ¿no? En porcentaje y en números absolutos. Eso significa que cada año más se reconoce la labor de la Iglesia y ese reconocimiento se manifiesta pues marcando la X en la declaración de la renta.
¿Cree que la sociedad, tanto creyentes como no creyentes, es consciente de la actividad que hace la Iglesia hoy en día?
No creo que somos conscientes hasta qué punto la Iglesia es un bien social. No creo que nos hacemos conscientes, por ejemplo, de la labor humanizadora, tan humanizadora que tiene la Iglesia. Porque lo tenemos que medir en personas. Si la Iglesia, a través de la Iglesia, la sociedad está atendiendo, por ejemplo, a un drogodependiente, a una mujer víctima de malos tratos, eso, cuando se consigue sacar una persona adelante, es un triunfo de todos. Que la Iglesia lo esté haciendo, bien, pero lo está haciendo por un bien social. Es un bien para toda la sociedad el que la Iglesia desarrolle esa labor. El que le podamos poner un rostro concreto a esa labor, que lo intentamos todo lo que podemos con por tantos y presentando cada año la memoria de actividades y presentando, por ejemplo, una pequeña revista que les va a llegar en torno a la Iglesia diocesana que se llama Nuestra Iglesia, donde se ofrecen las cuentas de la diócesis, donde se muestra la labor. Y es verdad que se pone números, se dice a lo mejor 100 personas en 3 centros de atención a drogodependientes, pero esas 100 personas, si conseguimos sacarlas adelante, es una gran contribución social.
Hace más de un año se ponía en funcionamiento una nueva página web para realizar donativos online, Dono a mi Iglesia. ¿Qué valoración hacen de este periodo?
pues es una valoración muy buena. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que muchas personas están realizando su donativo de esa manera, pues, anónima, no en el sentido de anónima, porque ese donativo se desgrava en Hacienda, la persona que realiza el donativo recibe su certificado correspondiente, es decir, todo. Cuando me refiero a anónima, me refiero que uno en su casa, sin que nadie lo vea, simplemente entra en donoamiiglesia.es y pone su nombre, sus apellidos, sus datos bancarios y dice: yo me comprometo a colaborar con mi parroquia concreta. Vamos a pensar desde la perspectiva de una gran ciudad, de alguien que vive en Tarragona y que dice: no, yo nací en un pueblecito pequeñito, ¿no?, de la provincia de Tarragona, y quiero colaborar justo con esa parroquia donde yo di mis primeros pasos, donde recibí el bautismo, donde quizá hice la primera comunión. Como dice el refrán, que por muy manido no deja de ser cierto, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Es decir, la contribución de muchos pocos hace posible una gran labor.
Y por último, ¿qué importancia tiene el portal de transparencia?
Pues tiene muchísima. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque pone en Internet, o sea, pone al acceso de todos información que siempre ha estado al acceso de todos de una manera como muy, digamos, clásica. Es decir, el que todas las diócesis en torno al Día de la Iglesia Diocesana presenten sus cuentas es un gran ejercicio de transparencia. Eso viene sucediendo desde el año 95. ¿Qué sucede? Que hasta ahora no había la oportunidad de que unos se enterasen de que en la diócesis de Barcelona también presentan las cuentas, de que las parroquias de Barcelona también presentan las cuentas, o de Girona, o de Lleida, o de Huelva, o de Cádiz. Es decir, el portal de transparencia lo que hace es ponernos sobre el papel, pues, una realidad que ya venía existiendo. O en la página web, por tantos, que cada diócesis tiene su apartado y ahí específicamente se suben las cuentas y se hacen públicas para que todo el mundo, desde cualquier parte del mundo, pueda tener acceso a eso. Es decir, la Iglesia lleva años siendo transparente, pero sigue empeñada en seguir siendo cada día más transparente.
Pues hoy nos ha acompañado en el espacio de la entrevista a don Miguel Ángel Jiménez, director de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por atendernos.
A vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Ens acompanya de nou en aquesta nova temporada al nostre estudi de ràdio la directora del Museu Diocesà de Tarragona, la doctora Sofia Mata. Com ja sabeu, amb ella descobrim cada mes una obra o peça que pertany a aquest museu que es troba a la Catedral de Tarragona. A l'anterior espai parlàvem d'una sèrie de tapissos anomenats dels proverbis i avui en parlem d'un altre. En aquest cas, d'un que pertany a la col·lecció moderna del museu, que és el tapís de la Bona Vida o també anomenat de les Potestats. Què hi trobem en aquest tapís?
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Bé, és una peça, podríem dir, extraordinària. És una peça molt singular, és un tapís d'unes dimensions considerables. Té, ara, actualment té més de 10 metres d'amplada, però en el seu moment devien ser com uns 12 metres o 13 metres d'amplada per quasi 5 d'alçada. Bé, és un tapís que la primera notícia que se sap d'ell és que el porta l'arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia, el porta des de Roma, però que sabem que és un tapís que es va teixir a una ciutat que ara pertany a França, però que en el seu moment pertanyia al ducat de Borgonya, que es diu Arras. Per tant, és un tapís que ell deu comprar amb alguna subhasta, compra de segona mà a Roma, i quan és nomenat el porta cap aquí, cap a Tarragona, el té en la seva col·lecció privada, i quan al final de la seva prelatura el que fa és que el deixa com a herència al capítol de la Catedral de Tarragona. I sabem que ja en el segle, a finals del segle XVI, el capítol de la catedral demana que els mateixos sastres de la capella dels sastres que facin reparacions amb aquest tapís. És a dir, que ja des del començament, des que tenim notícia d'ell, sempre ha estat en un estat molt delicat. De alguna manera, bueno, quan després la col·lecció de tapissos de la catedral es va anar ampliant amb donacions i amb herències, aquest tapís era de difícil situació, de difícil col·locació. I arriba un moment quan la Guerra del Francès, per prevenció, s'agafa tot el tresor de la catedral i tots els tapissos i es porten cap a Mallorca, aquest tapís es plega, es fan plecs, es col·loca dins d'un caixó de fusta i s'embarca cap a Mallorca. Al Trienni Liberal se sap que es va tornar a fer la mateixa operació. Quan acaba el Trienni Liberal, a la primera meitat del segle XIX, ens trobem que la resta dels tapissos de la catedral es pengen, però aquest no. Aquest es va quedar plegat dins de la caixa i és quan es pensem que va perdre la part superior, és a dir, la part que estava més abastable, més visible. I el que més, el que té com a més original és el tema representat. El tema representat no és una escena com els altres tapissos, escena concreta, sinó que és una alegoria. És una alegoria en el sentit de que s'ha definit com un poema político-moral en el qual s'intenta representar com hauria de ser el món o com és el món segons la mentalitat del segle XV, no? Per això se'n diu el tapís de les potestats o també de la bona vida, no en el sentit que podríem pensar de disbauxa, ni molt menys, sinó en el sentit de la vida aconsellable, la vida ordenada, compartimentada i perfectament classificada com es tenia el pensament a l'edat mitjana. De fet, el tapís tenia a la part inferior una inscripció que diu «Hic est bonae vitae», que vol dir «aquesta és la bona vida» i que és el que li va donar aquest títol. Se representa al centre l'emperador, que està dins d'una espècie de cenacle, i està l'emperador com a símbol del poder. A la part superior hi ha el parèter, que tot ho vigila i que tot ho controla i que tot ho protegeix, en aquest sentit, perdona. I llavors l'emperador està acompanyat d'una sèrie de figures alegòriques, entre les quals hi ha les virtuts, hi ha el trivium i el quadrivium, és a dir, les arts liberals, l'aritmètica, la matemàtica, etc., la geometria, la geografia, i a la part esquerra del tapís, que és la que li falta aquest metre i mig, dos metres, hi hauria una alegoria de l'Església amb el Papa acompanyat dels tons de l'Esperit Sant, i a l'altra banda hi ha una alegoria del comerç, és a dir, estan representats tots aquells elements que formaven part de la vida i que, segons la mentalitat de l'època, han de tenir cadascú de les activitats humanes, ha de tenir un lloc determinat i una funció determinada perquè tot s'esdevingui amb plena normalitat i amb plena que tot funcioni d'una manera correcta. I a banda hi ha figures de comerciants, d'agricultors, de pastors, és a dir, de tots els estrats socials i totes les professions de l'època, i enmig també d'una representació vegetal molt bonica. El capítol de Catalunya Tarragona sempre ha mantingut la cohesió, la unió d'aquesta col·lecció i mai ha sortit cap peça a la venda. I això és una cosa molt, molt important perquè fa que sigui la col·lecció més important de Catalunya i una de les més importants d'Espanya i d'Europa. I, bueno,
doncs, sí. Per tant, recomanem que el puguin visitar, sí, a la sala capitular, sí, que el Museu Diocesà de Tarragona.
Molt bé, sí, sí.
Doncs avui ens ha acompanyat la doctora Sofia Mata, que és la directora del Museu Diocesà de Tarragona, i us ha parlat del tapís de la bona vida, no en el sentit que deia, de la disbauxa, sinó de la rectitud, no podem dir, d'una vida ordenada, o també anomenat de les potestats. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies
i tornem la propera, el proper mes.
Molt bé.
Fins ara. Adéu. Repassem ara els actes d'agenda que hi ha per aquesta propera setmana. Preneu nota.
Pel diumenge 12 de novembre, que és la festa de la Mare de Déu del Claustre, amb les misses dominicals següents. A 10:15, a la Capella del Santíssim. A 11:00, conventual. A 1:15, a l'altar major. A 7:15, el Rosari i la Novena. A les 7, la celebració de l'Eucaristia presidida pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol. El besamans de la imatge, la processó per dins de la catedral i retorn de la imatge a la seva capella del claustre. Tindrà lloc a la catedral de Tarragona i organitza la confraria de la Mare de Déu del claustre. El diumenge, 12 de novembre, la desena jornada de les famílies cristianes a Tarragona, amb el següent horari. A 10:45, l'acollida i tallers lúdics pels infants als locals de la parròquia de Sant Fructuós, a la plaça Castellers. A 11:45, la xerrada, que porta per títol Claus per la família d'avui, autoritat amb afecte, a càrrec de mossèn Jacint Fernando Vázquez. A 12:00, la celebració de l'Eucaristia al temple parroquial. Les inscripcions les poden fer al correu pastoral.familiar@arqtgn.cat. Tindrà lloc a la parròquia de Sant Fructuós i convoca l'Arxiprestat de Tarragona Centre i organitzen els equips de pastoral de les escoles Sant Domènec de Guzmán, Badruna Sagrat Cor, Mare de Déu del Carme i Sant Pau Apòstol. Pel dijous 16 de novembre hi haurà l'inauguració de l'exposició de Tarragona a Tournai, arqueologia de les primeres catedrals d'Europa. Tindrà lloc a la sala d'actes del Museu Bíblic Tarraconense a les 7 de la tarda. L'exposició es podrà visitar del 18 de novembre fins al 21 de gener del 2018, amb l'horari de visita següent dels dilluns als dijous de 4 a 7 i dissabtes i diumenges de 10 a 1 del migdia. Pel dissabte 18 de novembre hi haurà el tancament del curs 2017 de Catalònia Sacra amb una visita guiada a la Catedral de Tarragona. La visita posarà èmfasi en espais com la Capella de la Puríssima Concepció, un preclar model del barroquisme on s'integren arquitectura, arts plàstiques i decoratives a la perfecció, o la Capella de Santa Tecla, entre d'altres, a càrrec de mossèn Antoni Martínez Subies, delegat diocesà de Patrimoni Artístic i Documental i Art Sacre. La visita és gratuïta, però té les places limitades. Per a més informació, al web cataloniasacra.cat. Serà a 11:00.
Doncs gràcies, Montse, i recordem que aquesta informació, que heu escoltat ara mateix, la podreu trobar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. Avui també ens acompanya mossèn Ricard Cabré amb la seva secció Qui tingui oïdes que escolti. Avui ens parla del Dia Internacional de la Tolerància, que celebrarem a nivell mundial aquest proper dijous, dia 16 de novembre. Aquesta diada vol promoure la lluita contra la injustícia, la violència, la discriminació i marginació com a formes comunes d'intolerància.
Bons amics, el dijous, dia 16, celebrem el Dia Internacional de la Tolerància. Tolerància vol dir acceptació de la diversitat, comprensió de la diversitat. La diversitat és enriquidora. Som diferents. Quan ens fixem en la fesomia de les persones, no en trobem dos d'iguals. Seria molt complicat si tots fóssim iguals i molt avorrit. Solem dir que en la diversitat està el gust, i no sols el gust, sinó també la vida. Si som diferents en el cos, també ho som en l'esperit. Els nostres sentiments, les nostres reaccions, la nostra manera de pensar, els nostres gustos, les nostres opcions. Tot és fruit de la llibertat i de la idiosincràsia. Tolerar vol dir no sols acceptar, sinó valorar i admirar els valors de cada poble i de cada persona. Ben cert que les circumstàncies ens determinen d'alguna manera. Ortega Gasset deia: jo sóc jo i la meva circumstància. És possible que una persona que ha canviat de paisatge a la llarga vagi assimilant la cultura del país on radica, per osmosi, per assimilació. Però el que no cap és imposar-ho. En part va ser causa del fracàs del comunisme. Tots iguals, tots vestits iguals, tots una mateixa manera de pensar. Equival a matar l'home. Nosaltres no estem fets en sèrie, a base d'un motllo, que es va repetint. Hem d'estimar la diversitat, fins i tot acceptar de pensar de manera diferent. Hi ha certament uns valors que són fonamentals i que hem de voler que tothom tingui. L'amor a la vida, el goig de la contemplació, la creativitat, l'admiració i la bellesa, l'obertura a l'altre, la capacitat de judici, el sentit de la responsabilitat, la dignitat de la persona, el compromís amb el món que ens envolta, el respecte a la natura. Cal evitar les burles i les ironies contra aquells que no pensen com jo, encara que jo estigui convençut del que penso. Amics, Fins un altre dia, si a Déu plau.
Doncs hem arribat al final del programa d'aquesta setmana. Us recordem que si voleu tornar a escoltar-lo o bé descarregar-lo, podeu fer sempre des del web esglésiadetarragona.cat. A la secció de la ràdio trobareu allà tots els podcasts. Res més, tornem la propera setmana amb més programa. Que vagi molt bé. A reveure.